Mar endins, 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. La carta de navegació.
Molt bona nit, bons amics, bons oients. Ara escoltarem la carta dominical del nostre bisbe, Josep Àngel Sáenz Meneses.
Déu us guard. Demà comença la setmana de pregària per la unitat dels cristians que enguany ha estat preparada per la comunitat monàstica de Grand Champ, Suïssa. El tema escollit, manteniu-vos en el meu amor i donareu molt de fruit, s'inspira en el text de Sant Joan 15, versets 1 al 17, i reflecteix la vocació a la pregària, a la reconciliació i a la unitat de l'Església i de tota la família humana que és característica d'aquesta comunitat monàstica. Aquestes paraules Jesús les va dir als seus deixebles en el context del seu comiat i a manera de testament. En aquest marc incomparable, la unitat dels deixebles prefigura la unitat que desitja per la seva església, que ja és present i operant en ells. Jesús els anuncia que no els deixarà mai sols, i en la mesura que es mantinguin units a ell com les sarments al cep, donaran molt de fruit. La unitat de l'església no és fruit de les nostres planificacions ni consens, o dels acords que puguem assolir entre confessions cristianes, encara que aquesta recerca d'acords és certament necessària per acostar-nos a la unitat que Crist vol per la seva Església. Perquè aquests compromisos siguin eficaços i produeixin fruit, cal que siguin viscuts i assolits pels seus protagonistes com allò que són de veritat, com a obra de l'Esperit Sant. És per això que l'ecumenisme espiritual té tanta importància i ha de ser valorat com a veritable fonament del treball ecumènic que duem a terme els cristians d'unes i altres confessions per aconseguir la unitat. Així ho varen entendre i ho van proposar els grans pioners de l'ecumenisme. Així ha estat en la comunitat ecumènica de germanes del monestir suís de Grand Champ, que, sent protestants en els seus orígens, actualment compta amb 50 germanes de diferents generacions, diferents tradicions eclesials i diferents països i continents. Les primeres germanes varen experimentar el dolor de la divisió entre les esglésies cristianes i es varen sentir cridades a aquesta missió. En el seu camí, l'amistat amb el sacerdot catòlic Paul Coutillier, pioner de la setmana de pregària per la unitat dels cristians, fou una ajuda, així com el germà Roger Schulz, prior de la comunitat religiosa ecumènica de Tessé. El fruit del treball per la unitat està vinculat a la fe en Crist i a la permanència en ell. Qui està en mi i jo en ell dona molt de fruit, perquè sense mi no podríeu fer res. La comunió amb Crist exigeix la comunió amb els altres. Tot llegint els materials d'enguany, he trobat un text de Doroteu de Gaza, un monjo de Palestina del segle VI, que ho expressa d'aquesta manera. Suposeu un cercle traçat sobre el terra, és a dir, una línia rodona dibuixada amb un compàs al voltant d'un centre. Imagineu-vos que el cercle és el món, el centre és Déu, i els radis, els diferents camins o maneres de viure que tenen els homes. A mesura que els sants, desitjant acostar-se a Déu, caminen cap al centre del cercle i van penetrant en el seu interior, aleshores es van acostant també els uns als altres. I a mesura que es van acostant els uns als altres, s'acosten simultàniament a Déu. I comprendreu que el mateix passa en sentit contrari. Quan ens allunyem de Déu i ens retrem cap enfora, és obvi que com més ens separem de Déu, més ens allunyem els uns dels altres, i que com més ens separem els uns dels altres, ens allunyem més de Déu. Es tracta d'una imatge que recordo feia servir sovint el cardenal Ricard Maria Carles, arquebisbe de Barcelona, en parlar de la unitat de l'Església i de les confessions cristianes. Que aquest exemple ens ajudi a avançar vers la unitat desitjada pel Senyor a partir de la nostra unió amb ell.
Com remem? Els nostres testimonis.
Molt bona nit. Avui tinc el goig de presentar-vos una mare perquè aquests dies de Nadal doncs hem contemplat molt l'infant. I quan contemplem l'infant Déu, contemplem la Verge i contemplem a Sant Josep. Per tant, també són uns dies molt familiars. I ben acabat aquestes festes, celebrem un aniversari. Un nano, molt petitó, amb els dies estrenats, en Ramon, doncs es va morir. Però hi ha dues coses que van provocar per mi una emoció especial. Com ho van viure els pares i com ho van viure els germans. I en queda moltíssim la memòria d'un rosari on els germans resaven més enllà de l'emoció. Resaven amb unció. Bona nit, Mariona.
Hola, bona nit, mossèn.
Doncs jo me'n recordo, Mariona, tant tu com del teu espòs, on veu trobar la serenitat per viure aquell moment tan difícil?
Jo ara mateix ni m'ho explico i en aquell moment tampoc, perquè humanament és impossible, o sigui, no, és impossible. Una persona no ho pot entendre de cap manera i una mare encara menys. I un pare tampoc, exacte. I, però en aquell moment va ser com si ens abracés tan gran, un abraç molt gran del cel. Ens vam sentir super... tot el que havíem après a casa, tant el meu marit com jo, la fe que ens havien ensenyat, tot el que ens havien dit, els col·legis on havíem anat aprenent tot el que tothom aprèn en un col·legi religiós i en una família religiosa. Però en aquell moment va baixar el cel, ens va abraçar i ens feia pujar.
No, no, i d'això en soc del tot conscient. I és veritat, perquè tinc aquesta sensació que els germanets doncs els hi ha estat com un germà lluminós. És a dir, jo crec que els teus fills, les teves filles van créixer i van créixer molt amb l'esdeveniment del Ramon.
Molt, van créixer molt ells i vam créixer molt també nosaltres. Però és que des de molt abans de l'embràs, que jo tinc una germana monja i li vaig demanar, dic, va, fem una novena, una trentena a Sant Josep, cada any fem una trentena juntes, ella està a Roma i jo aquí a Terrassa, i un any li vaig dir, fem una trentena a Sant Josep i m'ajudes a demanar que mai falti la fe a casa meva. I això ho vam fer, però clar, no ens veiem, ella va fer la trentena, jo també, des de casa, i al cap d'un temps, quan ella va venir, jo em vaig quedar embarassada, llavors ella va venir i em va dir, vaig posar un paperet a Sant Josep perquè a casa vostra no faltés mai la fe i us la portés un fillet nou. Jo em vaig quedar glaçada de pedra. Llavors, ara ja no sé quina pregunta era, perquè quan parlo d'això
és tan gran. No, és la perfecta contestació. Era el tema de com han crescut els teus fills i com has crescut, que el Ramon ha estat una llumeta en la vostra família.
Sí. Llavors, clar, des d'aquest primer moment va ser una llumeta, perquè vaig pensar, com la Mare de Déu que guarda tot a dins de la seva ànima, doncs jo anava guardant-ho tot. Quan vaig veure la meva germana i em va dir això del paperet, dic, ui, m'ho vaig guardar aquí dins del cor, dic, i per què serà això? Durant tot l'embràs, bueno, inclús va ser un avort, em va dir el metge que portava el fill mort i que no tiraria endavant. Però el dia abans de fer un legrat em va dir, vam sentir el cor com bategava molt fort. Llavors hi havia tot de senyals que jo pensava, no em quadra res, no entenc res, però tot això m'anava fent créixer i era un embràs diferent als altres. Tampoc va necessitar cap robeta ni cap cosa. Només vam arribar a l'hospital, el meu marit i jo, amb una càmera de fer fotos, i vam començar-li a fer fotos i... Bueno, és que era un embràs que qualsevol signe era una llumeta que ens feia créixer a tots.
També tinc la memòria de que el personal que us va atendre també tenia unció. Sí. I també estaven emocionats en un sentit, diria, transcendent, no? Perquè sí. Recordo que em van demanar una benedicció, a part de la sort de poder-lo batejar i de tindre aquest privilegi de batejar un angelet. Sí. També recordo molt, doncs, que l'equip em va demanar una benedicció, cosa que no m'hi he trobat mai, no?
El metge, el pediatre, oi? Jo me'n recordo també, com si fos ahir.
I llavors això em va commoure, no? Vaig sentir que en aquell esdeveniment tot respirava transcendència, és a dir, a lo millor qui ens pot sentir pot pensar no és un sentimentalisme, és una cosa que vam poder tocar.
Era una cosa real, perquè toquem de peus a terra, oi, i som normals i corrents, però hem viscut això i aquell moment va ser molt gran, aquell moment del bateig del Ramon, en aquella sala de l'hospital, que estàvem vostè, el meu marit, jo, el pediatre i una infermera, que el pediatre li va demanar la benedicció i el mossèn, en el moment del bateig, el Ramon va obrir els ulls. Que va ser, bueno, semblava que ens estigués dient gràcies, gràcies mami, gràcies papi, gràcies mossèn perquè m'heu batejat.
Després també hi ha una cosa que a mi voldria posar de relleu. El teu espòs té una simpatia desbordant, té una vitalitat desbordant. Ho hem viscut en aquest Nadal d'una manera fascinant. Tu ets molt alegre i encomanes aquesta alegria. I el petitó és una persona superentranyable que dona aquesta sensació d'aquell, és un nano que és com si captés les coses amb aquells ullets que hi posa, mig de tremendot i mig de persona que té un cert misticisme.
Sí, jo crec que això també ve perquè... Se recorda, mossèn, aquell dia que va venir a sopar, vam resar el cinquè misteri junts i vam dir ara resem amb el Ramon i li demanem, ell que està al cel, pues que ens ajudi, no sé, no me recordo què va ser aquell dia. Doncs això ho fem cada dia, tota la família junta, després de sopar. Resem aquest cinquè misteri perquè ell és el meu cinquè fill, llavors com que era el seu misteri, el que jo li dedicava amb ell sempre, abans de néixer. I el resar cada dia amb el Ramon, els nens són molt conscients de que tenen un germà al cel i que no estem aquí per res, que estem aquí per arribar al cel tots amb ell.
Després, com a mare, com a pare, el teu espòs, per exemple, moltes vegades a la paternitat i a la maternitat doncs sents molt que els fills són teus i és una gran veritat, però també aquestes experiències donen a entendre que en el fons res és nostre, ni la nostra vida, i que tot és un do i tot és un regal. Ajuda també una experiència com el traspàs del Ramon a tenir una maternitat enfocada d'una manera nova i tenir una paternitat enfocada d'una manera nova?
Totalment. O sigui, és automàtic. De la mateixa manera que quan neix un bebè, a la mare i al pare se'ls encenen un interruptor que diuen que som pares, que ens hem de portar més bé, que hem de fer més bondat. Doncs al mateix moment que el Ramon se'ns en va al cel, amb el meu marit vam dir és que no són nostres els fills, ens els dona Déu. No res és nostre, tot ho tenim gràcies a Déu. I llavors ho vivim diferent. Cada nen té la seva personalitat que li dona Déu, cada nen té la seva... Nosaltres estem aquí per ajudar-los a créixer, però són de Déu.
Tu també vas tindre un mestratge important, que és la teva mare. La teva mare, doncs, era una dona que tenia un profund caràcter i un caràcter profundament cristià, però a més que sortia molt natural, és a dir, no és un cristianisme així, doncs, com diria jo, amanerat, sinó que era un cristianisme que brollava de la força del seu caràcter. Us ha ajudat molt, per exemple, aquest caràcter de la mare?
Sí, moltíssim. Tota la vida, i a més en aquell moment. En aquell moment, la meva mare va ser un pilar molt fort de fortalesa per mi, perquè va donar-hi la volta de seguida i va dir, animava els meus fills i els deia, va, anem, que avui hi ha festa al cel. I en comptes d'anar al tanatori, els meus nens anaven a un trosset de cel, perquè la meva mare els havia animat a vestir, va, poseu-vos de guapos, els havia, bueno, havia arreglat tot perquè aquell dia hi havia una festa al cel. I ella em portava l'alegria cristiana i, bueno, em va ajudar moltíssim.
També la seva manera de morir indicava aquest caràcter fort, assenyaladament sí, marcat per l'esperança i per la petició. És a dir, molta esperança, però alhora molta petició.
Sí. Sí, sí. Bueno, a mi m'ha omplert d'esperança i m'ha ensenyat moltíssim que la vida no estem aquí només perquè tot és maco i anem tirant, sinó bueno, que tot val molt la pena. És que és una alegria cristiana de que tot és maco i tot ho hem d'agrair.
M'agradaria indicar, perquè no anessin confosos els nostres oients, que la Mariona i el seu espòs, doncs, són unes persones molt realistes. I a la vegada, la Mariona és una artista i té una estètica molt potent. Mira la vida amb uns ulls, diguéssim, que tenen capacitat d'admirar-se de les coses. Hi ha una cosa que a mi m'agrada molt. Antigament, en el català, la paraula conèixer s'utilitzava més la paraula meravellar-se, que és una cosa que penso que els antics de vegades tenien coses molt, molt boniques, meravellar-se per parlar del conèixer. Doncs jo penso que tu ets una persona que coneixes les coses meravellant-te, i això es nota molt després en que tot el teu disseny a les arts gràfiques, doncs, vaja, tens una creativitat important.
Sí. Bueno, a casa nostra tots som bastant creatius. Si veiéssiu, bueno, el meu marit, els meus fills, tots són una mica una bomba de creativitat i d'idees. I jo ho feia servir tot per la feina, perquè tot fos maco. Però des de fa 10 anys que tota aquesta creativitat i aquestes bones idees que tots tenim a casa les posem i les enfoquem d'una manera diferent. I això fa que siguem una família, jo considero que som una família moderna, que molt d'avui en dia, perquè els nens són molt normals, els agrada sortir, els agrada passar-s'ho bé, es porten bé, es porten malament, fan de tot, però aquesta creativitat i aquestes bones idees les enfoquem d'una altra manera, no sé com explicar-ho. Jo, per exemple, veig una família que són molts nens i estan tristos i cansats i no tiren, i em sap greu perquè és una alegria tan xula, és una cosa tan maca.
Hi ha una anècdota,
no sé,
que com que ho notareu, que avui la invitada, doncs, és molt propera a la parròquia on estic i amb les experiències que vivim, però va passar una cosa supergenial. Aquest any, al no haver-hi cavalgada de Reis, doncs vam pensar, potser els nens podran veure allò que no es veu. I on van els Reis? Doncs els Reis van adorar el Senyor, i els Reis van poder anar a adorar el Senyor, i el van adorar tant que en una altra capella, en una altra església que tenim al costat de la parròquia, doncs teníem el Santíssim exposat, i els Reis van anar, i així els nens van veure que els Reis se centraven en anar a adorar l'infant Jesús, i ho van viure d'una manera important. hi havia un dron, jo estava preocupat pensant, ai, ai, perquè vam mirar de complir-ho tot, eh? Vam marcant el terra on es tenia que col·locar un, on es tenia que col·locar l'altre, i aquell dron, jo pensava, ens estan vigilant, ens estan vigilant, ens estan vigilant. I el dron era del teu marit.
Sí. Perquè ell aprofita la mínima per disfrutar moltíssim, gravant i fent volar el dron i captant imatges.
Com van viure els teus...
Que espantaràs.
La teva família, aquell esdeveniment d'aquesta cavalgada que se centrava en els mags adorant l'infant?
Va ser molt maca, i a mi el que em va emocionar molt és que el meu fill petit pogués estar a dintre de Sant Miquel amb vostè, adorant el Santíssim. Estava en un lloc privilegiat. És que, bueno, jo crec que gràcies a Déu aquest nen va... té moltes coses que li venen del cel, són regalos que van caient del cel, i per sort el mossèn el vas agafar i el vas posar d'escolanet i va estar tan a la voreta del Santíssim que ell, bueno, no hi ha millor regal de Reis, la veritat.
Perfecte. Després també col·labores molt i ajudes a l'adoració perpètua. Què li diries a la gent sobre l'adoració perpètua i per què val la pena l'adoració perpètua?
Val la pena perquè tots correm molt avui en dia, tots anem molt de bòlit i ens sembla que no tenim temps de parar i resar. Però malament. O sigui, quan pares, reses, deixes tot fora de la capella, entres i t'estàs una horeta amb el Santíssim, quan surts treballes el doble de bé i rendeixes aquell dia rendeixes molt millor. T'omple, és una, et buides de tot per omplir-te del que realment importa, per poder fer les altres coses ben fetes.
Alguna vegada t'acompanyen els teus fills?
Sí, alguna vegada hi hem anat, i si no, i si hi ha només una persona, li demanem si ens deixa cantar i portem alguna guitarra i cantem. I és molt maco. És una estona molt maca. Allà ens ajuntem el cel i la terra. I com que nosaltres estem partits, doncs per això estem també allà. Però bueno, les famílies que no estan partides, que estan totes aquí, també passarien una estona maquíssima, eh?
Això m'ha agradat, això que has dit. És que tens... estem partits entre el cel
estem
i la terra.
Partits. Sí.
Perquè jo recordo un poema de mossèn Pere Ribot: entre terra i cel hem fundit l'arrel. En la vida breu sóc arbre de Déu i silenci pur. I molts cops quan entro a la capella, doncs tinc molt present aquestes paraules de mossèn Pere Ribot, que era un gran poeta, eh? Jo penso que si no hagués estat capellà seria un poeta molt conegut de les lletres catalanes, però què ben dit. I a més ho anticipava dient: sense vis ni mur prenc humanitat, eh? Doncs Mariona, t'agraïm molt aquesta nit que ens hagis acompanyat, que ens
moltes
contaminis
gràcies.
Doncs de, jo diria, d'aquesta natural positivitat i una alegria, doncs, que ve del cel. Pensa que tenim moltes persones que quan ens escolten, doncs és el final del dia, tenen dificultats de dormir, pensen molt i estimen molt tot el treball que es fan a les parròquies, i de vegades estan una mica desanimats, i penso que avui les teves paraules els han animat molt.
Val la pena viure feliç, oi?
I tant que sí.
Perquè...
I una felicitat que no te l'has d'inventar, perquè et ve donada.
Et ve donada. Ens ve tot donat, exacte. Tot... Sí, sí, ens ho regala Déu cada dia.
Molt bé, doncs després de la feinada que has tingut el dia d'avui, del tràfic d'aquí i d'allà, ara suposo que podràs anar a dormir,
Sí.
I descansar per demà,
doncs, tornar, tenir agafar forces i tornar-hi
totes les energies que tens. Mariona, dona una abraçada a tota la família, bona nit,
gràcies.
I gràcies per aquesta estona que ens has fet passar. A
gràcies,
reveure.
Bona nit.
Adéu-siau.
Adéu.
Mar de Galilea,
El ressò de la setmana.
Voldria comentar amb vosaltres una cosa. El Covid continua. I aquests dies el Covid, doncs, és aquest virus que ens acompanya. I aquest virus que ho està trasbalsant tot. Però hi ha molts temes que no sé per què, fins i tot a l'hora de confrontar opinions, no en sabem. En seguida ens enfrontem. Trobem la confrontació en tot. Trobem el partidisme en tot. Jo crec que ara és una hora molt complexa, però que el que se'n reclama a nosaltres és molt senzill. Centrats en Crist. Centrats en la petició. És dels moments en què amb més claretat cal que llueixi aquesta confiança que tenim. No sé com ens trobarem demà. No sé què serà de la nostra vida. Però aquest no saber, perquè ara és més inestable tot, de vegades no ens en recordem quan els temps són estables, perquè en el fons tot és inestable. Per tant, l'actitud de soc criatura i demano ha d'estar sempre present. Per tant, passi el que passi, confiança. Passi el que passi, petició clara al Senyor. Passi el que passi, poder tenir força per viure la dificultat. I tot el que avui és difícil pot ser llavor, doncs, de coses noves i positives, perquè hi ha una altra cosa de la qual en tenim tota la consciència: el bé és molt més consistent que el mal. No solament és molt més consistent, és molt més, és tot. Per tant, el mal mai ho podrà ofegar el bé. I crec que hem de caminar amb aquesta certesa, però no una certesa així emocional, sentimental, no, una certesa forta que va al moll de l'os, que va al més sencer de nosaltres mateixos. Per tant, ens centrem en Crist, i des de Crist la responsabilitat, i des de Crist tenir cura de les coses, i des de Crist tenir fortalesa, i des de Crist tenir molta solidaritat, i des de Crist saber acompanyar, però centrats en Crist, molt centrats en Crist. Puguem ser-ne més o menys a l'hora de pregar, poder estar més presencials o menys presencials, però aquesta és l'hora més clara on tot fa referència a la confiança en el Senyor. I penseu que en el fons aquesta societat se li nota que li falten valors transcendents. Li manca transcendència. Molt bona nit.
Adéu-siau, que tornarem a remar.